Benvinguts i benvingudes al nou episodi de L'Ovella Verda en directe des de la tercera edició del Festinat. Hola Marta, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí fent un podcast en directe. Aquest ja és el tercer podcast en directe que fem i el segon aquí al Festinat. I la veritat és que ens fa molta il·lusió i estem molt agraïdes que des de l'organització doncs, segueixin comptant amb nosaltres un any més.
Doncs sí, a nosaltres ens encanten aquest tipus de trobades. De fet, el Festinat es defineix com l'aplec naturalista perquè es fan tot tipus d'activitats i xerrades sobre natura en general, no es centren en un grup concret. I bueno, el que passa és que jo, fins després del podcast, no m'acabo de centrar en la resta d'activitats que es fan, així que contenta de fer-ho ara al matí. I, per cert, també podeu escoltar el de l'any passat, també.
Sí, aquesta vegada, igual que l'any passat, entrevistarem diferents persones que es dediquen a la ciència i al medi ambient i que estan aquí per fer una activitat i s'escaparan uns minutets per parlar amb nosaltres. Ja veurem que hem escollit gent molt diversa i que tenim temes molt xulos i diferents entre si.
I quina millor manera de començar que parlant de l'organització d'un esdeveniment com aquest amb el Xevi Soler. Endavant, Xevi.
Hola, Xevi. Què tal? Tu formes part de la Institució Catalana d'Història Natural, que és una de les entitats organitzadores d'aquest esdeveniment, juntament amb la Fundació EMIS, Oxigenats i la Xarxa per la Conservació de la Natura.
Correcte.
Després de 3 edicions organitzant aquest esdeveniment, segur que ja heu notat que hi ha activitats que agraden més o que tenen més èxit i que voleu mantenir. Ens en podries mencionar alguna?
Bé, sobretot la que té més èxit, sobretot perquè et convida a sortir i aprendre, és el Piolis. El Piolis, vulguis o no, és sortir a camp, anar amb un tècnic que t'explica les espècies, característiques i tot, i és que vulguis o no, la gent és el que ve a buscar, sortir a fora i que els expliquin bé com identificar aquella espècie que estan interessats o un grup els interessava com això.
És a dir, que un Bioblitz consisteix en pentinar tota la zona de, bueno, en aquest cas triem d'espècies concretes, no?
Sí, correcte.
Hem vist que hi ha un bioblitz que és de mamífers i ens ha sorprès una mica perquè pensem, ostres, si quasi no els veiem, no, els mamífers, com ho heu muntat?
Bé, aquí som una mica especial en aquest tema, que posem mamífers, però ho dius tu, no? Que costa molt de... Surs de camp, veuràs ocells, veuràs flora, veuràs insectes, però mamífers, dius, ostres, més enllà d'un rastre, un excrement, una petjada, així, costa molt de veure. Però aquí, clar, esperem una mica en salut i el que fem és que uns dies abans, unes setmanes abans, muntem les càmeres de fototrampeig. Ah, trampa. És que el que fem és això, buscar alguns passos de fauna, que veiem que hi ha una mica de densitats, que hi ha petjades, clar, posem aquestes càmeres de fototrampeig i llavors quan es va fer la ruta des del biobrís de mamífers, es passen a revisar, es treuen les targetes i es porta un portàtil o una tauleta i així es pot ensenyar a la gent quins animals han passat per allà, si siguin senglars, un coge blanc, o el que sigui.
Ja s'ha fet aquest biobrís?
L'estàvem fent, li disposo que ara quan de fer-me, o sigui que hi hauran entrat les dades en el... que al tard diré quines dades...
T'anava a preguntar per si es podies donar alguna pista d'alguna espècie que haguéssiu vist?
No, perquè és tot
encara
de no. Sí que ha hagut la curiositat, com a dir, quan feia molt de micromamífers, un dels nens que acompanyava, ha vist passar la llibre.
Ah, molt bé.
Oi, que diem que a vegades és possible aconseguir veure alguna cosa. Vull dir, diem, hem contemplat el primer mamífer del matí, dos grossos, a veure una llibre.
Genial. I bueno, nosaltres ja és el tercer any que venim, però encara hi ha persones que no han vingut mai i quan no coneixen el Festinat no saben el que és i potser escoltaran aquest podcast. Llavors ens agradaria que ens expliquessis què s'estan perdent i que els convencessin d'alguna manera a venir l'any que ve, si repeteix, que ens encantaria.
Bueno, si no venen es perden moltes coses, això segur, perquè les activitats que hi ha una bona colla, però sobretot el Festinat és un punt de trobada. Que tot aquell que és naturalista de base, naturalista més professional, i és bé, pot trobar-se amb qui que coneix, potser una persona és més ocellaire, i llavors aquí dius, expliquen temes de líquens, expliquen temes de molses, o etc. Doncs poden venir i aprendre sobre aquests grups. I o sigui, és un gran punt de trobada, i crec que ens falta molt. Ens fan falta aquestes trobades així, perquè a moltes vegades els turistes anem de sols, no? Que fem dues persones, amb els companys, amb els nostres binocles i ja està. I aquí és un dia que ens podem trobar amb molta gent i compartir.
Sí, al final també és una manera de connectar, no?, amb persones que tenen interessos comuns.
Correcte. A més, és millor possible com poden sortir potser projectes o idees d'intentar fer alguna cosa, o així, des d'un punt de trobada, diguem que hi ha professionals, hi ha persones que tots just comencen, com és per exemple el planter de nous naturalistes, que comencen a veure aquest món i es contesta que potser tenen els seus primers contactes ja amb la gent que ja porta anys fent coses.
Sí, inclús noves amistats.
Inclús noves amistats, correcte.
Doncs moltíssimes gràcies, Xevi, per obrir el podcast avui a vosaltres i ens veiem per aquí durant
el dia. Per aquí. Molt bé, merci.
La següent persona que volem parlar avui és la Gemma Comella, de l'associació L'Era. Endavant.
Bona, Gemma.
Hola.
Què tal?
Crec que és la primera vegada que veniu com l'associació L'Era aquí al Festinat, pot ser?
Sí, és la primera vegada que venim, sí, sí. I fem dues activitats, dos tallers, i bueno, estem encantadíssimes de venir. O sigui que no crec que sigui l'última.
Molt bé, nosaltres hem investigat una mica, hem entrat a la vostra pàgina web i hem vist que tracteu temes relacionats amb la producció agrària ecològica i la d'ecologia. Què vol dir això exactament? Què feu a L'Era?
A veure, la idea principal de la nostra associació, que és una associació sense ànim de lucre, que portem 26 anys treballant, és difondre l'agroecologia, d'acord? Llavors això ho fem mitjançant diferents projectes. Un dels projectes més antics i més consolidats és l'edició de la revista Agricultura, que és una revista tècnica especialitzada en agroecologia, és l'única que s'ha dit en català, i que fa 26 anys que s'està publicant trimestralment. Aleshores, un altre projecte és el banc de llavors d'esporos, que si voleu després en parlem una mica, però el que fem és conservació i multiplicació de varietats locals. Un altre projecte és Esfera, que és un projecte que és relativament nou, de fa 3 anys, que el que intentem fer és difondre el que és, diem nosaltres, l'agricultura del sol viu, incidint moltíssim en els aspectes del sòl, de com mantenir un sòl viu, com produir, mantenir un sòl viu. Un altre projecte és el de comunalitats, on donem suport a horts comunitaris, formació, fem moltíssima formació, estem intrínsecament lligats a l'Escola Agrària de Manresa i fem molta formació en conjunt, en fi, tot el que podem.
Hem vist que ja heu fet una activitat, la del planter, i que just ara després teniu una altra que es diu De què ens parlen les herbes, les plantes com a bioindicadores, i ens ha cridat l'atenció al títol d'aquesta última activitat, perquè les plantes ens poden dir coses. No ens facis gaire spoiler, però ens en podries dir algun exemple?
Sí, i tant, les plantes diuen moltíssimes coses, a part del que ja coneixem tots, com la rosa de Sant Jordi, que pot dir moltes coses, doncs el fet que una planta neixi en un moment determinat i en un lloc determinat ens està explicant el que hi ha sota seu, bàsicament. O sigui, les plantes no només es veuen afectades en la part aèria, sinó que la clau al final és el que hi ha sota el sol, no? I clar, la gràcia de tot això és esbrinar com descodificar els factors que desperten la latència d'una llavor, o sigui, una cosa explica un petit cas.
Sí.
Doncs, per exemple, durant els anys de la ruta de la seda, quan es portava cap aquí, doncs, seda i altres coses de l'Orient, doncs es va començar a portar una planta que es diu Rhinotria japònica i que creixia allà en terres molt, molt riques en metalls, val? I llavors aquí, com que era molt maca, la plantaven als jardins, molt bé, la planta no anava més enllà, es quedava als jardins, feia les llavors, les deixava a terra, però no es reproduïa naturalment, d'acord? Van passar els anys i aquesta planta es va com abandonar una mica, perquè ja sabeu que la jardineria és una mica de moda, i la cosa que, bueno, molt divertida és que la revolució industrial, quan es van començar a implantar indústries i van començar a contaminar amb metalls els rius i els sòls, doncs va començar a germinar aquella planta. Al cap de centenars d'anys després va començar a germinar les llavors d'aquella planta que fa temps doncs havien estat dipositades a terra. I ara realment a França està ple a les vores dels rius d'aquesta planta que ve doncs d'aquells orígens, no? Vull dir que imagineu si ens diuen coses les plantes.
Abans parlaves també d'aquest banc de llavors, no? Hem llegit que conserveu més de 380 varietats locals i que busqueu doncs, que tornin als horts i a les cuines, no? Com funciona tot aquest procés? És a dir, Com passeu de trobar diferents varietats locals, guardar-les, a que realment es tornin a utilitzar?
Sí, això és molt interessant. Doncs això comença fent prospeccions. Fent prospeccions amb els pagesos i les pageses del nostre país, veient quines varietats disposen i amb els anys s'ha doncs, anat construint aquest banc de llavors. S'han caracteritzat aquestes llavors i es reprodueixen periòdicament perquè, per assegurar-ne la seva fertilitat. No? I això, ara estem amb aquestes 300... Pensava que era 366, però bueno, pot ser que sigui 380, no ho sé gairebé. I és bàsicament... O sigui, la llavor en realitat és el fil conductor d'una cosa que volem transmetre nosaltres, que és el saber fer de tots aquests pagesos i pageses que en el seu dia van poder determinar aquesta varietat local i la van saber conservar. I llavors nosaltres som com un punt de seguretat perquè no es perdi aquesta llavor, perquè potser amb les cases de pagès o amb els horts o el que sigui, podem tenir males collites, podem tenir sequeres, podem arribar a perdre aquesta llavor i en el nostre cas seria com aquesta garantia que aquesta llavor es conservarà pels anys i després el que com has dit tu, el que volem és que es tornin a... O sigui, que es difongui, no?, l'ús d'aquestes varietats locals de tomàquets propis d'aquí, que no ens deixem conduir només per les modes o per híbrids que venen de fora o espècies varietats molt manipulades, no? Aquestes varietats locals doncs, tenen un saber fer pagès molt, molt interessant que no volem perdre i per tant les venem també.
Doncs molt important aquesta tasca, la veritat. Gemma, doncs moltíssimes gràcies per venir. Esperem que vagi molt bé el taller i que s'aprengui moltes coses.
Espero que sí. Ara m'hi vaig.
Gràcies a vosaltres.
La tercera convidada d'avui ens pot parlar d'un grup d'animals molt coneguts i estimats, com són les aus. Benvinguda, Cristina.
Vine cap aquí. Hola, Cristina.
Hola.
Una altra vegada.
És l'última, prometo que jo ja després desapareixo.
Bueno, Cristina, és que ets la delegada de Silver Life a Catalunya. Doncs ens preguntàvem quins són els principals reptes que afronten els ocells aquí a Catalunya.
És una pregunta complexa. Sobreviure com a espècie, jo crec que és el principal repte. Al llarg dels milers d'anys hem anat transformant l'hàbitat i per tant les espècies s'han d'adaptar a aquestes transformacions. Quan les transformacions són lentes pot haver-hi una certa capacitat d'adaptació d'algunes de les espècies o de substitució d'altres. Quan els canvis són dràstics és molt més complexa i és molt més difícil. I per això dic sobreviure, perquè estem en un període, no ara, des de fa ja moltes dècades, de canvis molt ràpids, als que ara afegim un nou canvi dràstic i imprevisible, que és el derivat del propi canvi climàtic, no?, que hem produït. I per tant, afegim un altre component més en aquesta capacitat d'adaptació que puguin tenir els ocells, no? Però jo crec que mantenir-se ja és un dels grans reptes que tenen.
O sigui que protegir els hàbitats és vital per protegir els ocells i tota la biodiversitat. Quins hàbitats estan més degradats? On s'ha vist que hi ha hagut més davallada de poblacions d'ocells?
Aquí convidaria el Sergi també a venir a parlar perquè en té molta informació. Però bàsicament aquí parlem de moltes coses. El nostre país, a Catalunya, el territori ha anat canviant molt i ja si ens quedem amb la part més natural del territori, estem veient uns processos d'abandonament del que és els espais oberts i per tant totes les espècies lligades a hàbitats oberts són les que estan ara mateix patint més la seva continuïtat perquè no és abandonar un camp que de cop comença a aparèixer matollar i després una successió arribarà a un bosc, sinó que és, parlem d'escala també, parlem de milers d'hectàrees en les que estan passant aquestes coses. L'altre dia parlant amb gent del món agrari ens estaven indicant que a Catalunya perdem el 8% de la superfície agrària del que es considera, superfície agrària, hi ha un abandonament del 8% anual. És moltíssim. No? També és veritat que hi ha altres zones que s'estan obrint. Després tenim uns sistemes forestals que tampoc estan en bon estat de conservació. Els nostres boscos madurs són simbòlics i li diem madurs perquè se li ha de dir d'alguna manera, no? Els que estan millor, però tampoc és que sigui. I per tant, estem perdent hàbitats oberts, que són de les zones que més estan patint les poblacions d'ocells. Estem substituint-ho per una massa forestal, amb la qual algunes de les espècies sembla que sí que estan dispersant-se més i ocupant més hàbitats. Tenim les zones humides com les tenim, no? I per tant també aquí hi ha espècies que estan patint. Per tant, jo crec que jo em quedaria amb els hàbitats oberts i agraris, però no ho deixaria només aquí. I el que és important és entendre que els ocells són indicadors, però el que ens indiquen és l'estat de l'hàbitat, no? No és tant que hem de conservar aquella espècie pel material genètic d'aquella espècie, no? Sinó que és uns semàfors que tenim que ens estan orientant, igual que altres grups, com les papallones o el ratpenat, o algunes plantes, doncs són indicadors de què ens està passant, no? I quines funcionalitats dels ecosistemes estem perdent.
Sí, de fet, volíem comentar això dels ocells. S'han utilitzat com a indicadors de la qualitat dels hàbitats i volíem saber si és perquè són més fàcils d'estudiar, és perquè són més sensibles als canvis, perquè s'han estudiat molt en comparació amb altres animals, no?
Sí. Hi ha diverses coses. Per una banda, és un grup molt divers. A Catalunya tenim més de 400 espècies, així irregulars, podem augmentar la xifra. Són fàcils de veure o d'escoltar, identificar. Bé, cal una mica de pràctica, però estem parlant d'un rang relativament senzill de poder controlar. I aquests dos components faciliten molt que els puguem utilitzar com a indicadors, no? Perquè podem anar a qualsevol lloc i si anem periòdicament podem anar veient quines espècies veiem o escoltem i aleshores és més fàcil moltes vegades que altres grups, que potser són millors indicadors, altres grups, però que necessiten o de més tecnologia o de més un esforç humà de mostreig més complicat o fins i tot més coneixements que són molt més difícils de vegades d'abordar, no? Aleshores, aquesta combinació, més que són bonics, que tenen molts colors, molts d'ells o pocs, però que són especials, també fa que molta gent s'enganxi i pugui contribuir amb ciència ciutadana en aquests seguiments dels ocells.
Sembla que hagis llegit el nostre guió, perquè ara
volíem preguntar... Jo estic prepitjant les
preguntes. Bueno, volíem preguntar d'això, no? Moltes persones volen ajudar a conservar la natura i en particular les aus, però no sabem ben bé com fer-ho. Llavors, tu recomanaries alguna cosa que una persona no professional pugui fer des de casa per contribuir a tot això?
Doncs sí, no posarem menjadores, o les posarem poc temps. No, no és broma que jo en tinc, també. Hi ha moltes coses. El primer és començar a observar, perquè a casa de qualsevol, al voltant, en el jardí més proper, ja siguis a ciutat o a camp, pots acabar tenint 20, 30, 40 espècies al llarg de l'any. Aleshores, és una bona manera d'iniciar-se, no? Una vegada fem això, que a més ho podem complementar doncs, amb fomentar la biodiversitat al nostre balcó o a la nostra terrassa i posar plantes que puguin tenir algun tipus de fruit, sobretot plantes que no necessitin molta aigua i que siguin molt mediterrànies, doncs aleshores bueno, doncs això pot incrementar aquesta biodiversitat, que és una manera també de contribuir, no? Es poden posar abeuradors a l'estiu, es poden posar menjadores a l'hivern, només a l'hivern, sisplau. I sobretot, una vegada ja agafes el gustillo i ja surts als aiguamolls o vens als estanys de cils o a qualsevol zona a observar més espècies, Hi ha molts cursos d'entitats, hi ha professionals que també et poden acompanyar i guiar per explicar, o entitats que treballen en el territori i fan activitats. Doncs aleshores et pots afegir a algun programa d'aquests de Ciència Ciutadana, i a l'Ormito, i a l'Ibert, i a diferents plataformes que permeten que tu també com a ciutadà portis tota aquesta informació.
No, la veritat és que és molt gratificant poder participar de la ciència sense dedicar-t'hi plenament. Així que, de fet, després hi ha una taula rodona, em sembla, sobre el tema, i ho dic ja que no, que era la ciència ciutadana, així que ens anem a quedar-vos. Moltes gràcies, Cristina, esperem que segueixis gaudint del festinat, tot i la pluja.
Sí, ara me'n vaig a fer alguna activitat.
Molt bé. La següent veu que escoltarem és una veu coneguda, perquè ja ha vingut anteriorment al nostre podcast. Mireia Querol, vine cap aquí.
Hola,
bon dia. Hola. Mireia, en realitat ja fa uns anyets que ens vam conèixer a un bar de Barcelona amb l'Evelyn Segura i amb el Nando Mateos a Cabio Blogo. I crec que això va ser molt poc abans de, tant de la creació de l'Huella Verda com de la creació de Biologueando, que és el teu projecte laboral i de vida, no?
Sí, jo crec que va ser un punt d'inflexió, més per mi, no sé si per vosaltres.
Aquella conversa en un bar.
Perquè és aquells moments de la vida que dius, ara no sé què fer, aquella crisi laboral vital, i tens ganes de fer coses, no? I el Nando ens va dir, no fer coses, si tens ganes d'explicar la natura, expliqueu-la, busqueu projectes, doneu aquest coneixement i nosaltres també ho tenim. Mira, anem a mi, va?
Sí,
totalment. Aquest any el Festinat, de fet, ens portes una activitat d'educació ambiental que es diu Natura, Sota Lupa i Jocs. Ràpidament, sense fer-nos un spoiler, en què consistirà?
Bé, doncs és mirar la natura d'una manera diferent, no? Sota una altra mirada, ja que, bueno, doncs això, porto una mica de material, lupes i coses que potser la gent no està acostumada a mirar o no té a casa. I també la part dels jocs de natura per fer-ho una mica més lúdic, diguéssim, al mateix temps que diverteixen, doncs també pots aprendre.
L'any passat, aquí al Festinat, vam estar parlant que just havies creat una comunitat online, però també sé que us heu trobat de manera presencial, oi? Que heu fet algunes trobades. I, bueno, ja ha passat tot un any. Ens agradaria saber, doncs, com ha anat aquest any, què s'ha fet, quina és la motivació per fer aquesta comunitat.
Bé. Bueno, ha anat bastant bé, va ser el primer any, ja som unes 30 persones, i, clar, jo em trobava que les meves activitats presencials, doncs de xerrades, tallers, visites per espais naturals, hi havia gent que vivia lluny i em deia, ostres, jo vull gaudir aquesta activitat i no puc, perquè no em puc desplaçar. I també va coincidir que vaig anar a viure a poble, que no coneixia ningú, i va dir, està guai, no? A veure ocells i la natura de tu sola, però si et fan en comunitat, és molt millor. I vaig dir, bueno, doncs ajunto aquestes dues coses, porto a nivell online el que ja estic fent presencial, i també intento connectar aquestes persones, ara després, si sorgeix, doncs fer trobades online, perquè també es trobem online, però també presencial. I això, doncs, va parlar gaudir de la natura o fer jocs de taula, fins i tot, a nivell de més fill, no? El típic joc de taula de natura que no trobes mai a ningú que vol jugar, doncs mira, nosaltres ens trobem i això ho partim una mica aquesta setmana.
Super. És veritat que estem, en general, molt acostumades a que quan escoltem educació ambiental, de seguida parlem en infants, no? Però sí. Tu vols que una mica aquest paradigma, o almenys estàs també fent activitats d'educació ambiental per adults. És menys comú i volia saber què et va motivar a fer això.
Bé, és que justament veia, quan jo soc una persona que no tinc fills, no? També hi ha altres persones que no fan activitats familiars o dirigides a infants més petits i es creen que els falta aquest coneixement o que voldrien aprendre més. Dic, ostres, doncs, per què aquella persona que potser o no va tenir l'oportunitat d'estudiar ciència quan volia o va aprendre més i es troba activitats que no hi són per ells, doncs anem a oferir també a aquestes persones l'oportunitat d'aprendre coses que potser per nosaltres són superbàsiques, però per altres persones no.
Bueno, és que a més, el tema de l'educació ambiental, que ara es fa moltíssim també a les escoles,
sí.
Però que al final aquells infants després arriben a casa i el que veuen a casa també és molt important i són persones que també necessiten l'educació ambiental als seus pares, no? La seva família.
Total, de fet, les persones adultes són les que tenim més poder, per dir-ho així, no? De canviar les coses, evidentment. Els parents també, i està molt bé quan persones adultes et diuen mira, ara he fet això perquè el meu fill o filla l'altre dia no ha fet aquesta activitat i jo no ho sabia. Està molt bé que els nens i nenes petites també transmetin aquests coneixements als adults. Però, clar, després l'exemple que veuen és l'exemple que tenen a casa, a l'escola, a la família i si per desconeixement o pel que sigui, les persones adultes no fan actuacions que potser no estarien prou bé a nivell ambiental, doncs no m'ha gustat aquest coneixement, no?
Sí, a més és important que l'educació ambiental sigui intergeneracional i, bueno, de fet és una de les coses que tu fas amb Biologueando, no? Que al final avui fas un taller per infants, però també fora d'aquí doncs fas coses de cada setmana per adults i, bueno, és el que s'hauria de fer,
sí,
no?
Sí, bueno, de fet la meva major part d'activitats són per adults, però crec que de familiars només en tinc dues. Però després també és el que demana més la gent, no? Activitats per fer en família. Però jo vull intentar canviar una miqueta aquesta visió, que la relació ambiental sigui absolutament per tothom. Que no ens expulsem la responsabilitat de jo fora de la generació més joves, no? Jo ja soc gran, ja és molt difícil canviar els hàbits. No, aquestes excuses no valen.
Sí, sempre hi ha d'haver un interès, normalment, perquè és que si no és molt difícil arribar, però hi ha gent que està interessada i no té potser tots els coneixements i, mira, proporcionem doncs, aquesta manca, està molt i molt bé. Així que, merci Mireia, per tot el nostre podcast. No descartis que tornis més endavant.
Bueno, jo encantadíssim, com direu.
Moltes gràcies.
Gràcies.
El següent convidat ens parlarà d'uns animals no tan coneguts ni tan estimats, malauradament, les aranyes. Marc Domènech, endavant.
Hola, Marc.
Hola, gràcies per preguntar-me i per donar veu a aquest grup, a les aranyes.
Doncs sí, no són, és veritat que, com deia la Marta, hi ha una certa por al voltant d'aquest grup d'animals, no? Ara en parlarem. Tu ets biòleg i aracnòleg, com va començar aquesta fascinació per les aranyes, que a més és una cosa que de primeres no crida tant l'atenció?
Bé, o sigui, a mi sí que des de sempre m'han agradat els animals en general, no en particular les aranyes. A mi sempre m'han atret tots els animals que aquesta gent li donen com fàstic o por, i m'agradaven aràcnids, insectes, serps, granotes, tot això. I bueno, i en concret les aranyes, no sé, quan acabava la carrera que havia de fer el treball final, va sortir la possibilitat de fer-ho amb aranyes i això sí, un cop entres en el tema i veus la diversitat d'espècies que hi ha, d'estratègies de cacera, d'estratègies sexuals, de... llavors ja prefereixes seguir aprofundint en aquest tema abans que sortir, perquè no te l'acabes.
Clar, és tot un món i a més molt desconegut.
Sí, encara falten coses, però per dins tot aquí.
Hem vist que just abans del podcast estàs fent un biobit sobre aràcnids. Hem explicat els criobits. Si ens pots explicar una mica, heu trobat molta diversitat. Què és el teu vídeo? Alguna cosa a destacar?
Sí, bé, avui el temps m'acompanya, però igualment igual les aranyes que haurem d'anir a sempre. Ara estava repassant, potser hem trobat 15 o 20 espècies, i millor, en una zona així, una aranya pot haver tranquil·lament 50, 60, 70 espècies. I sí, sempre hi ha curiositats. Hem trobat l'aranya de trampeta, que fa uns tubs, diguéssim, en els talussos de terra, amb una tapeta com amb una porta, molt ben camuflada. Hem trobat la pisaura mirable, que és l'aranya d'herba, que així com hi ha aranyes que pel corteig atrapen una presa i l'emboliquen i li donen a la femella, hi ha mascles d'aquest grup que el que fan és anar a pres i emboliquen una pedreta, una resta vegetal guapo i li donen, i mentre la femella no desembolica i veu que és un engany, el mascle ja ha fet la feina i ha marxat. Sí, de totes es podria explicar alguna curiositat.
La gent que ha assistit, com era la rebuda amb les aranyes? Algú creus que tenia por? Tothom tenia fascinació?
En general, jo crec que sobretot hi ha bastanta gent perica, que no tenen ja, és el que venen com en plan, no tenen aquests prejudicis i si tenen moltes vegades amb els pares els que diuen no toquis, i els diuen no, que aquí no hi ha cap perill. I no, bueno, suposo que la gent, ja que els naturalistes que s'apunten a aquestes activitats ja una mica bé, no tenen aquestes preconcepcions de les aranyes, però bé, bona rebuda i sorpresos, sobretot.
però clar, sí que hi ha gent que li té por a les aranyes o fàstic. Tu per què creus que passa això? Creus que és una por justificada?
A veure, jo crec que no, perquè realment la proporció d'aranyes que podria tenir algun impacte en nosaltres és petitíssima. Jo crec que tot això, òbviament, doncs ve alimentat doncs, pel que veiem a pel·lícules i sèries, que sempre les posen com el dimoni, les notícies sensacionalistes també, i això és com molt en la gent, que la caiguda una picada, ostres, m'ha picat una aranya. Bueno, li has fet foto, l'has vist o la tens? No, però és una aranya. I així, i després, clar, això també sí, hi ha també com les teories, les hipòtesis, que podria ser que aquesta por vingués una mica més, en plan que fos un tret adaptatiu o evolutiu que vingués dels nostres avantpassats, que així com, perquè al final és una cosa que es diu que és instintiva, dinàmica, fins i tot pot tenir un component genètic, i que podria venir d'aquells individus que sí que anaven a agafar les aranyes, o fins i tot serps, en comparació amb els que tendien a evitar-les, doncs, si anaves tu a agafar serps, aranyes, podria ser que en molts casos et trobessin amb una mort perinosa i acabessin morint. I d'aquesta manera la població va tenir més èxit perquè hi ha aquest rebuig instintiu a les aranyes i que una mica això hagi perdurat. No del tot, que visto que jo, que veig una aranya i vaig amb ella, però bueno, és una explicació possible.
En tot cas, si volgués sobre les aranyes i fer activitats com les que heu fet avui, serveix i ajuda, no?, a que aquesta por doncs, cada vegada vagi a menys. I a més a més, recentment heu publicat una guia, juntament amb altres autors, sobre els aràcnids a Catalunya. Hi ha molta diversitat d'espècies a Catalunya, és fàcil d'identificar?
A Catalunya hi ha unes 800 espècies d'aranyes, cada dia no. Cada any se'n van trobant, o descrivint espècies noves o trobant que no s'havien sigut a Catalunya. Llavors, clar, per identificar-les, la cosa com a naturalistes, a molts de nosaltres el que ens agrada és, bueno, aquesta foto d'aquest animal, què és? Vull saber què és, dóna-li nom. Clar, això en grups com els ocells, com les papallones, és possible. Amb aranyes, normalment, ni tan sols per foto, amb algunes no es pot arribar a espècie. Llavors, requereix mirar-la sota la lupa, etc. Però, bueno, fins a gènere o així sí que es pot arribar i haver-hi una diversitat tan gran, jo crec que dona. Llavors, el que recomanaria és fer fotos macro i llavors ajudar-te o bé de les guies, com la que hem fet nosaltres, per exemple, o altres, i després també fer servir plataformes com iNaturalist o com diversos grups de xarxes socials on penges la foto i te l'identifiquen. I a la que vas fent això, la corba d'aprenentatge al principi és bastant ràpida i aprens bastant.
El macro del mòbil, però, serveix?
Sí, mentre tinguis la imatge, sobretot les petites, però un nítida, com perquè es vegi bé, sobretot des de dalt.
Això et podria preguntar, si cal, que només des de dalt ja n'hi hauria prou?
Clar, depèn del cas. Normalment des de dalt és l'ideal i després segons quines espècies, com que es diferència entre la disposició dels ulls, també una frontal també ajuda. Normalment des de dalt i s'arriba fins a un tafí. Ens
apuntem macro a la vista. Doncs gràcies, Marc. Ens veiem per aquí.
Uns altres éssers vius encara més desconeguts són els líquens i els briòfits i la convidada que ens parlarà d'aquests és la Maria José Chessa. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Bon dia. Jo he de dir que la primera vegada que vaig coincidir amb tu, Maria José, vaig flipar amb la manera com parlaves dels líquens en aquell cas, perquè era una prospecció de líquens, i tot el coneixement i passió que hi posaves, i com en parlaves. I crec que aquesta passió a l'hora de divulgar, almenys en mi, va encendre com una espurneta, no?, i va fer que m'interessés. I de fet l'any passat vam venir al Festinat i ens vam apuntar al vostre Bioblitz de líquens i vam aprendre molt. Tot i que siguin uns éssers vius desconeguts, sembla que encara hi ha interès, no? Per això es repetiu també Bioblitz en guany.
A veure, bueno, aquest any us haig de dir que vinc també amb el company Marc Riera, que farà el grup de briòfits. Us animem que encara que plogui, pues, que feu l'activitat, perquè veurem coses molt interessants. Penseu que els organismes que estudiem nosaltres s'han de mirar a vista de lupa i que amb un metre quadrat d'escorça o de terra tens moltes espècies, com el company d'abans de les aranyes moltes d'aquestes espècies no podem identificar-les directament al camp. Hem de, o sigui, si volem arribar fins a l'espècie, hem de prendre una mostra, mirar el laboratori, mirar els caràcters microscòpics. Són grups que tenen certa complexitat. Però gairebé tots els participants en les BioBlitz doncs, crec que fan un canvi després d'haver vist aquesta segona visió del món a vista d'Europa, com altres grups. I cada any afegim una nova espècie. Però ja t'he dit que avui, per exemple, és un dia per veure espècies de líquens terrícoles. I això serà molt interessant perquè aquí només hem trobat una cladònia, que és un líquen terrícola, i avui, gràcies a que hi ha moltes persones i molta pluja, doncs, tant de bo podem trobar noves espècies. Va? Cada any afegim noves espècies, evidentment.
Uau, interessant. Bueno, és molt gratificant descobrir espècies, potser, o ho has normalitzat?
A veure, trobar noves espècies, em refereixo per trobar una nova espècie.
Aquí, vols dir? Que no estigués...
O sigui, que no estiguin citades aquí, exacte, que no les haguem vist abans. No sé si m'escolta.
Sí, sí, sí.
Evidentment, sempre contribuir a que es coneguin més coses, no? A posar llum a més llocs, és molt gratificant, sí. I més... si ho passa en un grup. Si anem en Marc i jo, doncs tenim quatre ulls. Si anem un grup més gran, doncs tindrem més persones que estiguin estudiant això i sobretot sent sensibles a el que comporta que aquí tinguem un líquen específic, no? A aquesta sureda que tenim aquí, tenim un líquen que dels líquens protegits a Catalunya. Dels 22 líquens, doncs un el podem observar aquí. Això ens està explicant algo, ens està explicant que aquest espai té un valor, i té un valor que el conservem. No sé si m'explico. O sigui, quan mirem un líquen, hem de llegir tot el que hi ha al voltant perquè hi hagi aquest líquen, la companya dels ocells. Molts líquens, d'alguna manera, la seva dispersió va relacionada amb els ocells. Si un ocell desapareix, aquell líquen té una mica, posa en crisi la seva supervivència, perquè la supervivència és poder reproduir-se. Aleshores, sobretot el que interessa és tenir consciència de la protecció dels hàbitats i que els líquens són grans indicadors de, doncs, de la qualitat de l'aire, de l'estat de l'ecosistema i de que ho hem de llegir d'aquesta forma.
Doncs a més d'això, que fa el festival encara més especial, no? Ens has dit que tens una notícia per donar-nos en primícia d'aquest
sí.
tracte, perquè...
Estem molt il·lusionats, ja ho veureu. La porto aquí. I a més, un dia com avui, els plans B són sempre molt interessants.
Sí. Què hi tenim aquí?
Doncs aquí teniu el prototip de la maleta pedagògica dels líquens. Sou les primeres que la veieu. No l'ha vist ni el Marc. Ningú més.
És una sorpresa. Sí.
No té nom, és especial. Doncs, aleshores, amb aquesta maleta pedagògica, el que podem, com abans la companya de Mireia ens deia que és molt important, doncs arribar d'alguna forma simpàtica i no sé com dir-te, fer possible que engresquis a les persones i que experimentin la màgia que té aquest grup. ¿Vale? Aleshores, primer comencem doncs, amb una activitat que diu què són els líquens. Aquí expliquem què són els líquens.
Això sobre.
Deixem per l'últim. No ho dic tot perquè tardaríem massa. I a part, a mi m'encantaria que en el cas de que plogui, doncs tenim aquí una activitat per seguir fent temes de líquens.
Els organitzadors estan contents.
Perfecte. Un treball de biomonitorització. Val? Ah, la liquenometria, que això és superinteressant. Amb el creixement dels líquens podem veure l'edat d'un material quan porta exposat a l'atmosfera i tenim l'activitat per fer-ho. Líquens al desert. Ens pensem que els líquens van relacionar sí. només amb un lloc humit, doncs anem molt equivocats. Els llocs més estrets del planeta, com pot ser a l'Everest o el desert d'Atacama, aquí parlarem dels deserts, doncs a vegades tenim que l'ambient únicament poden viure líquens o organismes molt similars. Extremòfils, doncs líquens a l'espai. Els líquens i altres organismes ens demostren la teoria de la panspermia. Aquí ho expliquem. Aquesta és la que em fa més il·lusió, que és un joc de memòria. Obre, aquest molt xulo. Bueno,
això és joc de memòria de líquens
protegits. Els líquens protegits.
I a targetetes,
que xulo.
Com si fos això, un joc de memòria.
Un joc de memòria. Ah, i el que passa és que tenim 22 espècies de líquens amenaçats, protegits. Sempre m'agrada veure en el sentit positiu, que estan protegits i tres d'aquests estan en perill d'extinció. Doncs aleshores, qui troba aquests en perill d'extinció doncs té unes facilitats especials per tenir més possibilitats de guanyar.
Els que tenim aquí són els que estan protegits.
Tots aquests estan protegits, 22, però tres estan
en perill.
Perill total per la destrucció del seu hàbitat.
Són targetes fetes a mà...
Bueno, les he fet jo com a prototip, ara parlarem. I per últim, l'última activitat és adoptar un líquen. Jo proposo que aquí adoptarem algun líquen.
Sí.
Líquen saxícola és molt fàcil, eh? Tenim un paper d'acetat, fàcil, un rotulador permanent, apuntarem el contorn del líquen, apuntarem l'espècie i d'aquí 10 anys quedarem i veurem com està el nostre líquen. 10 o 15 anys o els que sigui.
Aquest etapa emocional importa molt a l'hora de connectar amb la natura.
A mi m'agradaria que si dintre de l'auditori doncs hi ha alguna persona que dibuixi molt bé o hi ha alguna persona molt rica que ens vulgui patrocinar el joc, bueno, jo què sé, que hem fet un prototip i ens agradaria que es jugués, que s'utilitzés i sobretot a l'Onix, que ens ho comercialitzi, i al Toni Llobet o els dibuixants que ens ajudin, i la institució doncs, evidentment estarà encantada també de fer aquesta divulgació d'aquest grup que som tan poc coneguts.
Superiorment que el Fascinat serveix per fer connexions, per retrobar-nos, perquè surtin nous projectes com aquest tan xulo que ens expliques i que ens encantarà provar. I, però ho hem de deixar aquí.
Sí, hombre, clar.
Moltíssimes gràcies. Amb aquesta última entrevista acabem aquest episodi de podcast des del Fascinat. Arribarem des del 26 d'abril de 2025. Esperem que la gent que sou per aquí l'estigueu gaudint i que l'any que ve també ens puguem retrobar. Ens escoltem.
Adeu.